Bon dia, què tal, com esteu? Comencem aquest dimecres amb nosaltres i serem fins a les 12. Si ens acompanyeu, són 3 hores de ràdio, de singladura, en clau, alt i baix Penedès. Som l'equip del Penedès en xarxa i us donem la benvinguda aquest dimecres 12 de febrer. En nom de tots nosaltres que estem repartits per Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca, des de la capital alpenedesenca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I comencem dedicant uns minuts al menú d'aquest dimecres fent un tastet i després us proposem assaborir cadascun d'aquests plats amb calma, amb tranquil·litat. Des d'ara fins les 12. Així que acabi el sumari, en qüestió de 3-4 minuts mal comptats, saludem el Víctor Cornejo, que ens porta de vinyes i vins. A 9:45, cita amb l'actualitat, alt i baix penedesenca, el primer flash. Són aquests 5 minuts on ens actualitzem i seguim amb força el dia. A 9:45 ens visita el nostre historiador de capçalera, el Jordi Ferran, que ens porta els tastets d'història i avui ens explicarà d'on sorgeix el dret a l'habitatge, que n'estem parlant molt i molt aquests dies, tal i com el coneixem avui. A les 10:06 hem convidat el cap de colla i el president dels castellers de Vilafranca, l'Àngel Grau i l'Ernest Gallar, perquè ens presentin els objectius i el calendari d'aquest 2025 i sobretot del que tothom en va ple des que dissabte van celebrar l'assemblea d'aquest viatge al Japó amb 250 persones que faran el mes de maig. A 10:45, de nou flash informatiu, 5 minuts per l'actualitat d'aquest dimecres als nostres municipis. Aquest dimarts ens vam sumar a la commemoració del Dia Internacional de les Nenes i les Dones en la Ciència, conversant amb 4 científiques investigadores penedesenques. Va ser molt i molt interessant. I avui els portem la qüestió a la nostra gent gran, que faran tertúlia, 11:15, però no només volem parlar de dones científiques, sinó dels reptes de la dona en general. I diran la seva la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. A les 11 tenim cita amb Vinzeum. Avui la Laia Pérez i la Clàudia Llach ens presenten una nova activitat familiar que estrenen aquest dissabte. I l'Àlex Casanyes, de Jazz Club Vilafranca, ens parlarà del concert d'aquest dissabte a l'Auditori de Vinzeum. Faran un bon combo. A 11:45, últim flash informatiu, darrers 5 minuts per escoltar atentament com va acabant aquest matí de dimecres a les nostres dues comarques. I per acabar, doble ració, un parell de propostes a la gent del detall, d'una banda teatre, perquè el grup Loftu portarà Casats per Amor a la Pasta aquest dissabte a Moja i en parlarem amb Joan Rovira, que és director, i amb el Xus Bordaló, actor i mugenc. I acabarem presentant el Tutries, un cicle d'activitats d'orientació acadèmica i professional que es programen a Sant Sadurní, conversant amb la regidora de Joventut, Aranza Molina. Així sonaran avui aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa. El Víctor Cornejo és un gran divulgador enogastronòmic, un apassionat de la seva feina, que cada 15 dies ens transmet aquesta passió al de vinyes i vins i ens porta a trepitjar Penedès. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens proposes aquesta setmana?
Avui parlo de... m'agradaria parlar de l'economia circular. Ara et deus quedar així...
T'has descol·locat. Vinyes, vins, economia circular, abans del concepte modern
que tenim de l'economia circular, va haver un moment en què això, sobretot, que té molta vinculació amb la vinya i el vi, ara us explico, no us estic deixant aquí, perquè t'he dit un tema i ara t'he descol·locat
una miqueta.
En el, sobretot,
però m'agrada, aviam on ens portes.
L'aprofitament total del que és, del que era el producte de la vinya.
Els sarments,
ja vam parlar l'anterior, vam parlar de les calçotades, i vam parlar de la poda, vale? O sigui, a partir d'aquí va sortir el tema de la poda i de com s'aprofitava, evidentment, els sarments de la vinya, i avui us parlo d'un producte que va ser molt, molt important pel desenvolupament de Catalunya, pel desenvolupament, de fet, del que coneixem avui en dia del que és Catalunya, i que és com s'aprofitava la brisa, allò que quedava de premsar el raïm per fer vi, i com s'aprofitava aquesta brisa. Aquesta brisa s'aprofitava destil·lant-la i fent el famós esperit de vi, l'aiguardent. Avui us parlaré d'això, de la importància de l'aiguardent i com, si vas tirant del fil, te n'adones i dius, ostres, tot comença aquí. O sigui, tot comença...
Fruit d'una necessitat.
Fruit d'unes necessitats, fruits de veure quin podia ser aquest aprofitament, no? I sobretot de moltes teories que hi ha al voltant de tot el que va venir després i tot el que té a veure la industrialització del tèxtil i el mercat internacional des de Catalunya al món, vale, relacionat amb l'aiguardent. És un món, jo crec que és un molt important. Això ho veureu molt ben reflectit, evidentment, al vinseu. Vale? És una d'aquelles plantes que jo, quan la descobreixo i m'encanta, doncs, allò, veure-la. És una planta que es dedica exclusivament a aquesta part.
Una de les quatre,
Una de les quatre, sí, una de les quatre. Sí. Ja us ho vaig dir en el seu moment, és per anar-hi moltes vegades al nou vinseu i, sobretot, empapar-se d'aquesta informació dels vitralls, de tota la documentació i sobretot de com ho expliquen tot perfectament. Però és una cosa que a mi sempre m'ha fascinat, i per això ho trec aquí també, no? I aquest moment, i sobretot el que té a veure amb l'impacte amb el paisatge i amb el canvi de la societat en general, no? L'aiguardent, com us he dit, que sortia, no? L'esperit de vi destil·lant la brisa, que és allò que queda, de la
és
pallofa.
És més poètic que esperit de vi,
Esperit de vi, per això
és
dic
que
esperit de vi és poètic, és bonic, no? I sobretot de com es comença, no, a fer una indústria a partir de l'alcohol. Què ens permet l'alcohol? L'alcohol pot viatjar. L'alcohol pot viatjar i l'aiguardent pot viatjar.
Molt més fàcilment que el vi.
El vi no tant. Per tant, ens permet, doncs, fer un comerç, sobretot amb un producte que pot ser per beure, però pot ser també per altres coses, i que, a més, en el seu moment, doncs, comença, doncs, a sobretot primeres corrents de proto-higienistes, això que vol dir, de la gent, doncs, que es comença a rentar i comencen a veure, doncs, que les infeccions venen de no tenir neteja, de no tenir salubritat, no? I llavors venen els primers corrents, sobretot al nord d'Europa, no?, en el qual comencen, doncs, a necessitar aiguardent, alcohol, diguéssim, alcohol de destil·lats, no? Això també és l'origen del vodka, o sigui, també va, diguéssim, també per l'altra banda. Però en aquest cas parlem del nostre i llavors aprofiten la brisa del vi per fer aiguardent. Al principi es feia de manera totalment artesanal, diguéssim, hi ha aquí petites fascines o petits espais, no? Aquesta és una altra que ja vaig esmentar en el seu moment, patrimoni del vi que tenim al voltant nostre i que no ens adonem que és important.
Clar, va vinculat a aquest equipament, no?
Aquest equipament que
trobem arreu, aquelles xemeneies.
Això mateix, i les i diguéssim que ja té a veure, doncs, amb la industrialització d'això, que va molt vinculat a la industrialització també de Catalunya en general. Però va ser un moment en el qual se'n van adonar que amb això podien viatjar, que amb això podien fer negoci, i per tant és una roda que comença, digui, ostres, plantaré més vinya, no? Per fer més aiguardent, no? O sigui,
per elaborar vi.
Directament per fer més aiguardent, que l'aiguardent em dona més diners, que puc comercialitzar o que puc tenir negoci amb el nord d'Europa, vale? I després, més endavant, doncs, a Amèrica. Això és una cosa que sempre ho he explicat. Algú que hagi fet les meves... o hagi anat alguna vegada alguna visita que jo he fet enoturística, explico aquesta vinculació amb els països del nord, amb els països nòrdics, no? Que és una cosa que va en relació també amb el per què mengem bacallà. Eh? Aquesta és la idea, no? Hi havia un intercanvi...
Jo porto aiguardent i m'emporto bacallà.
Ah, sí? Vale? I llavors nosaltres ho tenim...
I entra el bacallà a Catalunya, a la cuina catalana.
No el tenim, diguéssim, a les vores del Mediterrani.
No, està clar.
El bacallà ens ve del nord, del Mar del Nord, i des d'aquest comerç, protocomerç o primer comerç, i sobretot amb els Països Baixos, excolònies espanyoles, no? Això estem parlant de la 17, que la 18, les famoses Holandes de vi. Per què es deien Holandes de vi,
Ni idea.
Perquè se n'anava a Holanda, mercalitza. No sé, que al final era un aiguardent, no?, que se n'anava cap allà. Però a mi m'agrada un moment crucial i que té a veure molt amb el desenvolupament també del Penedès. El Penedès és dels primers que també entren en aquest joc i que té a veure amb la transformació del nostre paisatge. És en el moment en el qual es comença el monocultiu de vinya a la nostra comarca, i que té a veure amb tot allò que era cereal, tot allò que eren, diguéssim, mosaic d'horta, comença a tenir, doncs, aquest moment de monocultiu. És una cosa que ha tingut diferents moments, en realitat el paisatge del Penedès és variant. Podem defensar molt el paisatge de vinya, però són cicles de 50 anys, de 100 anys, no?, en el que una cosa passa a l'altra. Ara, allò de tenir mosaic d'hortes, doncs tenim polígons industrials. Vale?
Al costat de les
vinyes. Però...
I algunes restes de fascines escampades
això
per
mateix,
la comarca.
Això mateix, però algunes vinyes que es deixaven de ser vinya, doncs es tornaven horta, no? I diguéssim que hi havia, doncs, aquest moviment. Però sobretot camps de cereal, que podien ser el que predominava en aquesta zona, es va transformar en vinya. Per tant, transformació del paisatge. Aquí entra també, evidentment, les colònies americanes, que és que, diguéssim, també va ser, diguéssim, el part d'aquesta cadena o d'aquesta economia circular, no, en què una cosa portava a l'altra. Hi ha un parell d'estudis que ho parlen, però ho parlen velladament i, per tant, no s'assegures. És una teoria, en la qual, més que per fets, no, l'empresari del tèxtil invertia en vinya, perquè aquest aiguardent que feia servir, vale, després el comercialitzava amb Amèrica. Amèrica el que feia intercanviava aquest aiguardent a canvi de sucre i de cotó, que era imprescindible per fer servir els seus talers. Per tant, forma part de tota aquesta roda, d'aquest cicle de comerç entre una cosa i l'altra.
Això és una teoria, de moment.
És una teoria, són fets, perquè hi ha moltes famílies que feien això.
Sí.
Vale? A part, evidentment, d'altres negocis que tenien aquestes grans famílies. No era només tèxtil, acostumava a ser, jo què sé, els grans del tèxtil, com Güell, no? La família Güell, tenien molts negocis. Eren molts, era polifacètic, diríem allò. I tot allò que fos comercialitzable ho feien ells també, no? I famílies també que aquí no hem d'obviar, per exemple, una part molt important, que també és el comerç d'esclaus, en Amèrica, però això ja és un altre tema, vale? Però és un tema que és important. I també amb el que és desenvolupament del comerç del rom, que al final, no?, tot aquest aiguardent de sucre, no?, aquest licor de sucre, com és el rom que es feia a Cuba i a les colònies del Carib, doncs això també torna cap aquí. O sigui, hi ha tot una roda, o torna en forma de sucre o en torna en forma de rom, no? I fins i tot famílies molt conegudes, com la família Bacardí, encara que eren d'origen cubà, vale? També sumen a l'aiguardent, no? Fent, diguéssim, tot aquest cicle. Va, aquí faig aiguardent, l'aiguardent el porto cap allà, l'intercanvio per rom, no? I tot dona la volta. I després també, doncs, el que tenia a veure amb les patacions de cotó. Vale? Clar, això és una part de la història que a mi sempre m'ha fascinat, perquè no la coneixem gaire. I creiem que sempre ha estat un paisatge de vinya per fer vi. El moment del vi, quan arriba el moment quan arriba la filoxera a França. Vale? I això ja estem parlant de segona meitat del segle XIX. Però durant tot el XIX, el comerç i les vinyes, i això es feia servir per això.
I aquest raïm?
I aquest raïm...
Era de qualitat? Bueno, no calia.
No calia. En aquell moment feia falta gran producció. Gran producció. Ni es miraven les varietats, ni mirar tot això que parlem sempre, no? I que reivindica, no? Es reivindica, en realitat, és una cosa nova. És molt, molt nova. Ja quan després on s'entra i ens emmirallem en França, no? I comencem a mirar això. Però prèviament, molt. I que hi hagi molta producció.
Quilos, vale? I ja està.
Quilos i això, perquè ha de sortir molta brisa, per tant, ha d'haver molta pallofa.
Per poder fer
molt d'aiguardent, no? I per enviar cap a tot arreu. En la qual gairebé cada barri, cada ciutat, cada poble tenia una fascina, tenia aquest espai en el qual es destilava doncs, tot això que quedava. I després, evidentment, amb el vi també havies de fer alguna cosa. Per tant, gran, diguéssim, magatzems de vi, no? El vi a granel, el bucoi que anava cap aquí, cap
via
a Barcelona.
Viadoll
senzill a tot arreu, a cada poble. No? I aquesta era la tradició
dels cellers.
Aquests
carros que anaven del Penedès cap a Barcelona,
clar, cap a Barcelona,
no?
A vendre aquest vi. O anaven cap a la platja de Vilanova, en la famosa carretera del vi, no? Allò és aquell moment, no? I aquí també hi anava, doncs, evidentment, aiguardent. Però en el moment aquest de finals del segle XIX, que és quan es desenvolupa el nostre barri del vi, que és el barri del Molí d'en Rovira, ara justament al costat de l'estació.
Carrer Comerç,
no? Amb aquelles cases. Això, quan feu una passejada per Vilafranca, ho veureu clarament, eh? I veieu tots aquells magatzems d'aiguardents, de vi, encara està allà Torres, no? Que Torres encara fa el brandi en aquells grans bucois, no? Aquest és l'altre, el brandi, que deien, no, és com es diu pel conyac, el brandi. Brandy era un aiguardent, és un aiguardent envellit, vale? Que es fa amb el marc, no? Amb l'orujo, no? Que és el que queda el més pur, no? Diguéssim que quedaria, i es fa el brandy, el famós brandy.
I és nostrat o copiat?
El brandy, no, perquè al final és una tècnica que també es servia a França, i feien el seu conyac, i aquí també doncs, fèiem. O sigui, de vegades allò que dius, no, va una cosa relacionada amb l'altra. Si aquell aiguardent el col·loquem dins d'una bota, hi ha unes mares i unes soleres, no?, que van fer la seva feina, es va torrant, i es va tornar en whisky. Vale? Va haver un moment en què el brandy competia amb el whisky internacionalment, eh? O sigui, va haver un moment en el qual era molt important. El que passa és que aquestes coses no ens adonem nosaltres, no ho veiem. Si no, no hi hauria la inversió al darrere, no hi hauria aquestes cases, grans cases que invertissin en això. Invertien molt en publicitat, invertien molt les famoses etiquetes modernistes, no?, d'aquell moment. No?
Ha passat de moda, poder... però.
Clar, ha passat... Aquesta és l'altra.
No cal anar tan lluny, deies els cartells modernistes, però jo recordo quan en els lots de Nadal,
sí,
no
sempre.
Fa tants anys, sempre hi havia l'ampolleta de conyac o de
sempre,
brandy.
Sempre, clar, això mateix. Aquí a Vilafranca tenim
era molt nostrat.
Tenim dos referents, Mascaró i Torres, com a molt importants, de brandy, d'aquest brandy i d'aquest aiguardent, que continua estant boníssim. Us ho recomano molt, Sobretot aquells que, mira, la copeta de whisky, whisky de Malta, i per què no fem un brandy de vi?
Brandy?
Jo sempre reivindico.
Sí?
Per què no passem-nos al brandy?
Això
mateix, a comprar cap a casa sempre. I després aquí, aquesta és l'altra, em reservo un punt, perquè investigant tot això ha entrat al món dels vermuts, però ho deixo, així com
capítol.
En stand-by, per un altre capítol, ja més cap a primavera, que és quan començarem a fer vermuts, perquè aquí també hi ha unes historietes fascinants, i sobretot relacionat allò Vilafranca-Reus, allò quan deien Reus al món, Reus-París-Londres, no?, d'aquell moment. L'aiguardent, igualment, és una cosa que jo crec que la podem reivindicar com a licor, com a acompanyant, evidentment tot amb moderació, però també hi ha per fer els teus còctels. O sigui, per què tirar d'aquelles marques que són industrialitzades i que venen de fora, quan aquí tenim uns productes que són artesanals i que saps que el Torres 5 o el Torres 10 vale, s'envelleixen aquí a Vilafranca en uns bucolls del segle XIX. Per tant, que aquí hi ha solera, mai m'he dit. O sigui, aquí hi ha solera. I per tant, d'anar-ho a buscar. Fa relativament poc vaig tenir l'oportunitat de fer un tast amb formatges, amb brandy.
Formatges i brandy.
I brandy i marc. Marc és l'orujo, no? Marc és el nom català per l'orujo, eren vinyes, en aquest cas Mascaró té les seves vinyes de Santes Creus, vale? Té una fora, però, clar, dius, una altra zona que també va ser desenvolupada en el seu moment, Tarragona, Reus, el Camp, no? I és fascinant com les possibilitats que dona, en aquest cas, en el cas dels formatges, que sabeu doncs, que jo hi estic avasat.
Quins formatges
no?
hi vas posar? Em pica doncs mira, la curiositat.
Formatges molt madurats no? i formatges molt saborosos. Un comté madurat, vale?
o un
cheddar madurat, no? d'aquests trencadissos o d'aquells que no piquen. Intentem que no piquin gaire, però d'aquells que es tornen melosos en boca però que tenen tocs de cafè, tocs de xocolata, no? Al final és la postre ideal, no? O sigui, en realitat, aquest cubeta de brandy, això. I clar, i te n'adones que dius, ho hem perdut una mica, hem perdut aquella ampolleta de brandy en el fons de l'armari, no? Encara està en el fons.
I també es feia servir pel rostit.
Traiem-la, clar, jo mateix. En canvi, no tenim por a treure'n, doncs, aquell whisky, aquella que ens ve de lluny, no? Que pot estar molt bo, però probablement ens arribi les seves versions industrialitzades, no? I dius, per què no traiem allò que és nostre? Per tant, reivindico una altra vegada allò, nostre aguardent, i mirem aquestes... I mirem amb cura això que té a veure amb nosaltres i que té a veure, doncs, també aquí amb Vilafranca, aquests dos. Aquí mai dic marques, però sí, Torres i Mascaró, els grans.
Avui toca.
Els grans, això mateix.
Víctor Cornejo, mil gràcies. Et farem cas,
Intentarem sí, que sí.
reconduir aquesta pèrdua d'aquests últims 40 anys, potser.
Sí, 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 i tant.
Recuperarem.
I tant, i tant.
Aquestes dos grans begudes. Gràcies, que tinguis bona setmana, cuida't.
Gràcies.
Sota un glob de vi cantat pels Pets ens durà a 9:15, notícies i seguim amb els tastets d'història. Fins ara.
Sota un glob de vi, sota un glob de vi m'espolso els dies de mentides a migdia. I si sóc feliç, i si sóc feliç és cosa teva.
Bon dia, són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Les obres dels pisos de lloguer assequible de Calafell ja estan al 50%. Les obres de construcció de 110 pisos de lloguer assequible a Calafell ja estan al 50%. De fet, van per davant del calendari previst, segons s'ha informat en una visita als treballs que han fet l'Ajuntament i l'empresa constructora Robau. L'estructura s'ha aixecat en un temps rècord i actualment ja s'estan fent les compartimentacions entre habitatges i les interiors de cada pis. També s'estan fent les instal·lacions, segons ha explicat l'arquitecte de l'obra, Carlos Jurado. Per això, la data de finalització entre abril i maig de l'any vinent podrà complir-se. Uns tres mesos abans, l'Ajuntament iniciarà el procés d'inscripció i adjudicació dels habitatges. S'ajorna el desnonament d'una família amb menors al carrer de la Font de Vilafranca. Ahir estava programat el desnonament d'una família amb menors al carrer de la Font 50 de Vilafranca, que finalment no s'ha executat, després que membres del sindicat de llogateres parlessin amb la comitiva judicial. Segons explica José Antonio Barberá, del sindicat de llogateres, aquesta família té aprovada la mesa d'emergència habitacional de la Generalitat, així com l'informe de vulnerabilitat dels serveis socials de Vilafranca. El sindicat ha celebrat l'ajornament del desnonament que, segons Barberá, s'ha produït malgrat l'oposició de l'advocada de la propietat. El desnonament s'ha posposat fins al 14 d'abril amb l'esperança de la família de poder tenir ja disponible el pis per emergència habitacional. El Pla del Penedès ha presentat la programació de la propera edició de la tradicional Festa de les Torrades, que se celebrarà al municipi el cap de setmana de l'1 i el 2 de març. És una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu del Pla del Penedès. Es farà coincidir amb el Carnestoltes. El dissabte 1 a la tarda hi haurà rua i desfilada pels carrers del centre i es clourà amb un espectacle familiar i xocolatada a la sala polivalent. El diumenge se celebrarà pròpiament la Festa de les Torrades a l'Avinguda de la Carrerada amb l'encesa del foc, acompanyats pels grallers del Pla. Tothom podrà esmorzar torrades i arengades. El matí comptarà amb una actuació de batucada i d'altres activitats paral·leles com una trobada d'intercanvi de plaques de cava, sortejos o una exposició de motos clàssiques. I el casal de la gent gran de Sant Martí ja torna a estar obert. Aquest dilluns es va reobrir el casal de la gent gran de Sant Martí Sarroca, però amb una diferència principal en relació a com es venia fent. Hi haurà una dinamitzadora encarregada d'obrir i tancar i d'estar pendent tota l'estona proposant activitats als usuaris. De moment només s'obrirà provisionalment els dilluns i els dimecres de 4:45 a 8:15 del vespre amb la idea de poder ampliar i consolidar el servei de forma definitiva en funció dels resultats. L'alcaldessa Sònia Jansà va desitjar que el casal de la gent gran sigui un punt de trobada que els usuaris es facin propi i que vagi creixent.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts de 10:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Fem ara una ullada a la nostra història amb els tastets d'història que ens serveix el Jordi Ferran. Avui ens parla d'un tema candent, com és el dret a la propietat, i més després de tot el que ha passat a Barcelona arran de la Casa Ursola. Així que marxem fins a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, avui tenim els tastets d'història amb el nostre especialista, que és el Jordi Ferran, i que el tema que ens porta, com ja has donat unes pinzellades, donarà molt a parlar. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Hola, bon dia.
Com va tot, bé?
Bé, encantat d'estar aquí un dia més.
Igualment nosaltres, perquè a més avui posarem en context un tema tan complicat i tan, com diríem, tan polèmic com és la propietat i que s'ha posat molt de moda arran del que ha passat a Barcelona, no?
Sí, el dret a la propietat privada o la importància, o en aquest cas la inviolabilitat del dret a la propietat privada, que és d'on neix conceptualment el conflicte que hem vist a Barcelona aquestes setmanes amb la Casa Ursulà, que al final és un conflicte de quin dret preval, si el de la propietat privada, de fer amb aquesta propietat el que hi vulgui, o el dret a un habitatge digne que tenen els propietaris, no? Bé, avui una miqueta parlarem sobre per què la propietat privada al nostre sistema polític, espanyol, català, ho considera un dret inviolable. A què respon i per què, o sigui, què va provocar el sorgiment d'aquest dret, que en realitat l'hem d'anar a buscar, com tantes altres coses que abans parlem aquí. Doncs, no és perquè jo sigui historiador especialitzat en el segle XIX, però és un segle on s'estableix els fonaments de l'estat liberal. És un moment en què es produeix aquesta substitució de l'antic règim, després de la Revolució Francesa, triomfen tota una sèrie d'idees polítiques i econòmiques noves, allò que hem considerat anomenar el liberalisme, i un d'aquestes conceptes claus del liberalisme és que un dels drets fonamentals de l'Estat és el dret a la propietat privada. No només al respecte, sinó que aquesta és és quelcom inviolable. Això produirà una conflictivitat social com la que estem, com la que hem viscut aquestes setmanes, sobre les dues concepcions diferents de què és la propietat. Una concepció més lligada a l'ús tradicional i al sentit comú, potser, i la nova concepció liberal.
Clar, perquè
hem de pensar que en aquesta època de mitjans del segle XIX s'han produït les grans polítiques de desamortitzacions de terres eclesiàstiques i comunals que han estat comprades per nous propietaris, per propietaris privats. Aquests propietaris no dubtaran a recórrer a la justícia al llarg de tota la dècada de 1850 per instant a les justícies locals a una cosa és molt actual, que és el desnonament. Dels desnonaments dels pagesos que consideren, doncs, que tenen uns drets adquirits sobre aquelles terres que han comprat lligats a la tradició, però que no s'adequen, ells són els nous propietaris, no els contemplen, aquests drets no estan, diríem, regulats, no estan vinculats amb un contracte, per tant, els desnonen. Això, a més, anirà lligat a aquest xoc entre els dos conceptes de propietat que hem dit. Tradicionalment s'havia respectat que, per molt que la propietat podria ser d'un element, doncs, de l'església, del comú, d'un gran senyor, hi havia unes pràctiques de subsistència, com la recol·lecció de llenya, de fruits, d'herba, que no tenien una finalitat comercial, sinó senzillament de subsistència, i que moltes vegades eren fetes per les dones i pels infants, perquè era una pràctica lligada a la pura subsistència de les classes més pobres i desafavorides, i s'havia, no es concebia com a delicte, sinó com una pràctica totalment acceptada. Bé, doncs aquí, al mitjans del segle XIX, aquests nous propietaris perseguiran això, perquè ho consideraran que és un atac a la seva propietat. Per tant, estem veient com, per primera vegada, el dret de la propietat preval per sobre d'un dret que ens pot semblar fonamental, no? Que és el dret de la subsistència. Clar. El dret de poder alimentar-se amb aquests recursos marginals. Al final, recollir herba o recollir llenya és un recurs marginal que pot ser que el propietari no acabi executant. Però, tot i així, les autoritats locals seran molt actives en multar tota aquesta gent que faci aquestes pràctiques. Instant, sobretot, pels grans propietaris, aquests nous propietaris d'aquestes terres que s'han desamortitzat, que voldran que, per sobre de tot, es respecti el seu dret. Fins a tal punt, en aquest mateix període, al voltant del 1850, es crearà una nova figura, no només aquí a Espanya, però que ja s'havia produït en altres països europeus, com França, Alemanya, Bèlgica, que és la del guàrdia rural. En un inici, la creació del guàrdia rural estava conceptualitzada com quelcom temporal, fins que es recollissin unes fruites per vigilar, doncs, que ningú robés aquell fruit. Bé, però que no sempre havia... Sí, durant la resta de l'any podia ser suprimida. Ràpidament, però, els propietaris veuran que era un element coercitiu molt important, perquè permetia la protecció de la propietat, de la seva propietat privada, de forma estable, i va ser perseguit, va ser utilitzat per perseguir qualsevol intromissió en la propietat. Això ho podem veure, com per exemple, a finals dels anys 50 i a principis dels 60, molts pobles d'aquí a la comarca del Baix Penedès establiran com a personal municipal més, com podia haver el secretari, no? l'agusil, l'encarregat del campanar, doncs també hi haurà el guàrdia municipal, pagat amb fons públics per defensar interessos privats. És una cosa que també ens pot semblar molt actual.
Sí.
Al final, la solució que ha adoptat, no?, l'Ajuntament de Barcelona és solucionar el cas de la Casa Úrsula pagant diners públics en benefici d'un privat que és el que l'ha venut. No? Bé, ens pot semblar similar com actua l'administració intentant defensar el bé comú, però preguntant-nos filosòficament què és exactament el bé comú.
Clar.
De fet, per exemple, el 1858, l'Ajuntament de la Bisbal, els regidors de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès van proposar suprimir la figura del guàrdia municipal perquè s'havien produït una sèrie de males collites i realment l'Ajuntament no tenia diners per pagar-los. És a dir, van dir, bueno, hi ha molt pocs diners, proposem eliminar aquesta figura. Bé, doncs, en aquell ple, els grans propietaris, presents també al ple, van fer constar que estaven en desacord d'aquesta proposta i que era molt necessària la figura del guàrdia rural per salvaguardar les seves propietats. Provocant una discussió en la qual l'alcalde i els grans propietaris defensaven que, tot i que l'Ajuntament tenia molts escassos recursos, s'havia de mantenir aquesta figura del guàrdia rural, mentre la resta de regidors s'hi van oposar en contra, fins a tal punt que es van negar a assignar els pressupostos municipals d'aquell any com a mesura de protesta. Perquè veiem, doncs, que l'establiment de la propietat com un dret inviolable va ser una cosa que va xocar en la societat d'aquell moment. Més que xocar, va crear certa conflictivitat, no? Per aquesta... al final era una forma de privatització de què és la propietat o de què es concep com a propietat, que va provocar certa conflictivitat per aquesta, com hem dit, privatització, atès que moltes vegades els propis propietaris, per exemple, en el cas de la Bisbal, com hem mencionat, hi va haver un altre gran propietari, que es deia Antonio Ribas, que va pressionant l'alcaldia, va aconseguir que aquesta l'autoritzés a contractar un guarda privat seu per vigilar els seus camps, que tenia dret a portar arma i establir multes, que en principi és un dret que només podria fer la pròpia alcaldia. Uh-huh. Per tant, estem veient aquí una vegada més com la creació d'aquest dret inviolable de la propietat passa, no?, per sobre d'altres drets, atès que moltes vegades el que es perseguia no era un robatori, no era que ningú et robés tota la vinya o que t'entrés a casa teva, no. El que es volia és que ningú accedís a la teva propietat o que no et poguessin agafar absolutament res. Perquè si mirem aquestes multes, hi ha les poblacions de l'interior del Baix Penedès, la veritat és que s'han conservat moltes d'aquestes multes, veiem que moltes són això, perquè van enganxar una persona agafant unes ametlles o menjant una miqueta de raïm o agafant una mica de llenya o perquè un pastor va passar amb unes cabres per un camí que abans era públic però ara és privat. Mm-hmm. Bé, tota aquesta tipologia de conflictivitat el que farà és que finalment s'acabi la resposta d'alguns de les persones agreujades es traduirà en un atac, ara sí, contra la propietat privada. Uh-huh. I veurem com durant la segona meitat del segle XIX, en resposta a aquesta idea de privatització de la propietat o de que la propietat passa a ser aquell bé més preuat que una persona pot tindre, doncs hi hauran respostes violentes, com pot ser l'incendi de béns del propietari, ja sigui la llenya, la palla, l'atac a aquelles propietats que s'estan guardant, ja sigui destrossant arbres, ceps, per part de rabassers, com passarà més endavant, o de represaliats per les multes, mm-hmm. En un altre cas, també de la Bisbal, on un gran propietari, el seu guarda, enganxa a la dècada dels 70 un pare amb els seus dos fills agafant fruits d'un arbre i aquests, com a represàlia, el que fan és talar-li un altre dia l'arbre. Tot això acaba al jutjat, es judicialitza aquesta conflictivitat i moltes vegades s'acaben imposant penes pels represaliats. Uh-huh. I al final es traduirà també amb una resposta violenta cap a aquests guàrdies rurals, on veurem que comencen a produir atacs contra la seva figura, ja que passen a ser aquell element delator, no?, de les pràctiques de la vulneració de la propietat i la cara visible de les mesures punitives que l'autoritat, en defensa del dret inviolable de la propietat, exercirà contra part de la població que defensa o que practica, no és que defensi amb un discurs, sinó que practica altres drets, com pot ser, doncs, el dret a la subsistència o el dret a l'habitatge, també, perquè es produeixen també casos de desnonaments de cases per impagaments, és a dir, aquestes coses que ara són plenament actuals, lògicament són processos de llarg abast i que al llarg de la història han anat passant. L'únic que en cada moment els drets, per bé que universals, és la societat, en la forma política que ens organitzem, qui establim com els llegim, com els interpretem i com els executem. Uh-huh. I bé, doncs aquesta reflexió que es pot aplicar al segle XIX també la podríem aplicar en l'actualitat per repensar doncs, moltes de les problemàtiques com les que hem observat aquesta setmana per saber com construïm, no?, el món actual. Clar. O com a mínim com l'entenem.
Clar, és una mica polèmic al final, no? Perquè si tu ets propietari, tu has guanyat, has treballat, no?, per aquesta propietat i aquest dret a un habitatge digne, però que tampoc l'Estat per si et dona aquestes facilitats...
Clar, és un xoc. Sí. Al final els drets poden xocar entre ells i el que hem intentat explicar avui és com a mitjans del segle XIX el que es produeix és això, un xoc entre drets, és a dir, quin dret preval més o com l'Estat regula aquest xoc entre drets. Quan no hi ha regulació, doncs al final s'acaba imposant el més fort. Clar. I bé, al final, el que com a societat el que ens hem d'organitzar és, no, en aquest sentit, la regulació serveix per això, per establir fins a on arriba un dret i on comença l'altre.
Clar.
Per tal que tots puguem viure satisfets.
Clar. Clar, ara pensava en la Constitució espanyola, també posa, no?, aquest dret a l'habitatge,
sí, sí,
digne.
Sí, sí.
Però dret sobre què? És a dir, per sobre dels altres?
Però és no, és en aquest... Bé, la política al final és això, el joc constant entre drets i deures, i al final una Constitució és això, és dir, és les bases sobre la qual s'ha de regular un Estat. En aquest cas, si no s'estan executant bé aquests drets, potser el problema el tenim en com hem redactat les coses o en com les estem interpretant.
Clar, i de fet també em venia al cap una mica, no?, aquests habitatges de protecció civil, no?, que es feien antigament, en l'època de Franco,
sí,
i que ara tornen a sortir aquests BPOs que Calafell, sí, per exemple, n'està fent, per tal,
sí, sí,
que la,
sí,
gent pugui acollir-se a una vivenda o un habitatge digne i que no sigui amb aquesta bombolla d'inflació, no?, que hi ha actualment.
De fet, això seria un per parlar-ne un altre dia, perquè les polítiques de promoció d'habitatge de l'Estat també és una cosa, no?, de llarg abast. No, per molt que tots veiem, no?, aquests blocs del franquisme, no comencen amb el franquisme, comencen de molt abans, comencen, a més, des de prop d'entitats privades que davant la poca... la no actuació de l'Estat en aquest aspecte, decideixen actuar de forma molt inicial, molt primària. De fet, després l'Estat ho acabarà impulsant sota altres règims, però és el que passa quan no hi ha... Bueno, quan hi ha una necessitat, doncs al final ha de ser l'Estat qui actuï, qui reguli. I és bé, la història ens serveix per això, per posar en context aquestes problemàtiques del nostre dia a dia o de l'actualitat, que ens poden semblar coses, grans revolucions, i que gràcies a, no, a aquesta visió panoràmica que ens ofereixen els processos històrics les podem entendre millor, o almenys intentar.
Sí, perquè al final el que veiem també és que es repeteix la història, no? Estem condemnats, no?, a repetir.
No, o sigui, la història no es repeteix, el que repeteixen són condicionants. De fet, clar, hi ha, la història, els processos històrics van molt a llarg abast i hi ha condicionants en els quals, de fet, la coneixença dels orígens, dels passats, de què han fet abans de nosaltres, quines conseqüències va tindre, és el que ens permet, precisament, a no repetir els mateixos errors, per tant, no fer allò que es diu de repetir la història, no? Sinó aprendre'n i evolucionar diferent, perquè, lògicament, si la història es repetís constantment, cíclicament, voldria dir que nosaltres aquí ja tenim el destí escrit i no hem vingut a fer res en aquest món.
Totalment.
I per desgràcia no és això.
Doncs sí. Jordi Ferran, com sempre, un veritable plaer tenir-te avui aquí al Penedès en Xarxa i ens retrobem d'aquí un mes.
Moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
Adéu. Adéu.
Penedès en Xarxa.
Acomiadem aquesta primera hora amb un clàssic de Stevie Wonder, For Once in My Life. De seguida, publicitat i el butlletí de notícies de les 10.
Someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore.